Passen 6 minuts de les 9. Molt bon dia, comencem setmana, comencem dimarts, aquest dimarts / dilluns i aquesta setmana més curteta de 4 dies, però amb les bateries, amb les piles ben i ben carregades després d'aquesta Setmana Santa. Haureu fet més o menys dies, més o menys coses, més o menys lluny, però segur que piles al màxim per entomar aquesta primavera. Avui som dimarts 6 d'abril de 2021 i el Penedès en xarxa i tornem des de Ràdio Vilafranca, Canal 20, Domenys Ràdio i Ràdio Sant Sadurní. Aquest és un dimarts / dilluns, per tant, al llarg d'aquestes 3 hores de ràdio, des d'ara i fins les 12, trobareu elements dels dimarts i d'altres dels dilluns. Començarem, així que acabi el sumari, amb una entrevista, tot parlant del control que fan els municipis per comprovar que realment aquelles persones, aquells veïns que tenen gossos perillosos, compleixen tots els requisits. Ens explicarà la tècnica de medi ambient d'Olèrdola, Cristina Badell. A 11:15, primera cita amb l'actualitat, flaix informatiu en clau Alt i Baix Penedès. I a 10:15, una eina, un element típic dels dilluns, la nostra brúixola de la setmana, la roda d'actualitat, emissora, emissora. Us anirem explicant com es presenta aquesta setmana més curta del que és habitual i de represa, de recuperar la normalitat. A les 10, una altra secció clàssica dels dilluns, els esports. Hi ha hagut poquíssima activitat esportiva. La repassarem i ens fixarem en aquest proper cap de setmana i, a més, entrevistarem a Pere Bàries, entrenador del Calafell d'hoquei. Així arribarem a 11:15, segona cita amb les notícies de l'Alt i el Baix Penedès i a continuació parlem dels plans d'ocupació de jardineria i de tasques forestals que es duen a terme a Vilafranca. Amb la Mercè Mercè, tècnica del Servei d'Ocupació de l'Ajuntament Vilafranquí, la Marta Vallès, tècnica del Servei de Medi Ambient, i la Isabel Luque, operària de jardineria, que justament ha estat contractada en un d'aquests plans d'ocupació. A les 11:00, el català al carrer. Avui sí, amb la Teresa Casanelles, del Servei de Català de Vilafranca i de l'Alt Penedès, ella portarà el concurs i regalarà el llibre. Un llibre xulíssim, infantil, de l'editorial Coma Negra, sobre mares fantàstiques. També ens acompanyarà la Sílvia Catassús, amb la seva secció d'etimologia, i recollirem l'actualitat en clau lingüística. A 11:45, tercer i últim flaix informatiu, notícies de casa, del Penedès, i a continuació, pantalles. Parlarem de tele, de contingut audiovisual, amb el nostre expert, el Carles Gala. I a banda d'aquestes tres cites amb l'actualitat del Penedès, a 10:15, d'11 i de 12, a les hores en punt, complementem amb la resta de coses que passen més enllà de casa. Són els butlletins que arriben puntualment a les 9 aquest primer, abans d'arrencar, i a partir d'ara hi tornarem a connectar a les 10, a les 11 i a les 12 quan acabem. Així serà a partir d'ara i fins les 12, aquest dimarts, aquestes 3 hores de ràdio al Penedès en xarxa d'aquest 6 d'abril de 2021, un dimarts que té una mica de dilluns.
Penedès en xarxa, un programa que fan possible Ràdio Vilafranca, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Domenys Ràdio. Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
I comencem aquesta setmana curta de dies laborables parlant d'animals i ho fem centrant-nos en els gossos potencialment perillosos. Tenir-ne un comporta una responsabilitat afegida respecte a altres gossos o mascotes i unes obligacions per a la seva correcta tinença. Per saber com s'actua des dels municipis, per comprovar que aquests requisits es compleixin, posem el focus en el cas d'Olèrdola. El nostre company Raimon de Cara, des de Canal 20, parla amb la tècnica de Medi Ambient, Cristina Vedell. Bon dia, Raimon.
Bon dia, Sílvia. Així és, ens acompanya Cristina Vedell, tècnica de Medi Ambient de l'Ajuntament d'Olèrdola. Bon dia, Cristina.
Hola, molt bon dia.
Potser hauríem de començar pel principi, pel que és més elemental, fixar què és un gos potencialment perillós.
A veure, un gos potencialment perillós ve definit per la llei estatal, val? En aquest cas hi ha tres casos que poden ser considerats que un gos és potencialment perillós. El primer és la raça, el creuament o un tipus de races concretes. Entre elles doncs, hi ha, com us puc donar, per exemple, doncs, que siguin un Doberman, un Dogo de Bordeus, un Bull Mastiff, un Mastiff Napolità, un Pitbull, un Stanford, un Tosa japonès. Tots aquests són considerats gossos potencialment perillosos. I els creuaments, que és molt important. Qualsevol gos creuat amb aquest tipus de races també són considerats potencialment perillosos. Després, una altra de les definicions que entren dins de gos potencialment perillós són aquests que han estat ensinistrats per l'atac i la defensa, no? Doncs hi ha molts gossos que estan especificats doncs, per això i també són gossos potencialment perillosos. I en l'últim dels casos, i que això sorprèn molt a l'hora de dir-ho doncs, en un propietari, és en el cas de que el gos sigui causant d'una lesió o una agressió tant a un altre animal com a una altra persona. Val? Això, clar, sorprèn perquè doncs, un gos que no és considerat potencialment perillós per llei dins d'aquestes races o creuaments, en el cas de que ocasioni una agressió, doncs és considerat potencialment perillós. I aquí ens hem trobat en el municipi amb alguns propietaris que això no ho sabien, no? Perquè en el moment en què el gos passa a ser potencialment perillós, doncs, bueno, ha de tenir una llicència administrativa, ha de tenir una assegurança, i per tant, bueno, això sobta, però és aquest cas. Si són agressors, es consideren doncs, que aquests gossos són agressius i per tant passen a ser gossos de potencialment perillosos.
Encara que sigui un chihuahua.
Exacte. O sigui, a vegades no ens trobem doncs, que els chihuahuas són uns gossos molt petits i tal, però bueno, tenen un caràcter que a vegades, doncs, en detriment dels gossos grossos, que potser et fan la sensació de que puguin ser més perillosos i són a vegades més dòcils, doncs al revés. Però sí, qualsevol gos considerat, en el cas de que hagi tingut una agressió, a persones i altres animals, eh?
I qui vulgui tenir cura d'aquests animals, d'aquest tipus d'animals, què és el que ha de tenir en compte? Quins requisits ha de complir?
A veure, en el cas de... Clar, en el moment en què un gos és potencialment perillós, per la definició que té la llei i pel que he comentat abans, hi ha uns requisits, val? Perquè aquest gos ha de tenir una llicència administrativa municipal. Els requisits, bueno, el primer de tot, que això és potencialment perillós o no, tots els gossos han d'estar xipats i censats a l'Ajuntament. En el cas de... Bueno, clar, quan vens a fer el tràmit del cens, el primer que se't demana és el xip. Per tant, el primer que has de tenir en un gos o un gat o una fura, que són els gossos animals de companyia, és el xip. Val? Un cop tens el xip, el vens a censar a l'Ajuntament. En el cas de l'Ajuntament d'Olèrdola és un tràmit gratuït. Hi ha altres ajuntaments que no, que cobren una taxa per cens. De moment aquí i des de fa molts anys és un tràmit gratuït. Llavors, doncs, els requisits són per tenir un gos potencialment perillós i per tramitar la llicència administrativa has de presentar una fotocòpia del DNI, has de presentar un psicotècnic conforme ets apte per tenir aquest tipus de gos. És com el psicotècnic que et vas a fer quan quan et treus la llicència per conduir, doncs més o menys el mateix, però clar, et miren doncs, unes certes aptituds, val? Ha de ser apte, evidentment, si no és apte no hi ha llicència. Després també es demana antecedents penals. Hi ha molts casos que aquí també ens hem trobat que bueno, doncs algú té antecedents per algunes altres i ha complert, però en aquest cas si no et retires els antecedents penals sempre t'acaben sortint. Aquí ens hem trobat algun cas d'alguna llicència doncs que quan venen aquí a sol·licitar-la l'oficial d'atenció ciutadana doncs et treu els antecedents del Ministeri de Justícia i ens trobem doncs, que tenen antecedents penals. Ostres, però com pot ser? Llavors els sol·liciten i els hi retiren i un cop retirats doncs, els hi tornem a mirar, ja tenen zero antecedents i llavors podem tramitar la llicència. Val? Després, un altre dels requisits és que han de firmar un model de declaració jurada conforme ells es fan responsables de que no han comès cap infracció tipificada en les lleis de gossos potencialment perillosos. I per últim, i no més important, menys important, perdó, és tenir una assegurança de responsabilitat civil, perquè en el cas doncs, que ocasioni doncs, danys a persones o altres animals puguin estar coberts. Aquesta assegurança, l'import és 150.000 euros i ha de constar el nom de l'animal. També ens hem trobat a vegades doncs, que ens presenta l'assegurança de la llar o l'assegurança, però ha de constar el nom de l'animal amb la data de naixement i el nom. El nom i, sí, i en molts casos bueno, el número de xip. Val? Aquestes serien una mica doncs, els requisits per tenir la llicència.
Un cop concedida la llicència, entenem que pels ajuntaments no resulta fàcil vetllar pel compliment d'aquesta normativa. Com s'inspecciona, com es vetlla perquè efectivament doncs, es reuneixin aquests requisits en el temps?
Exacte, bueno, fins ara tramitàvem la llicència i bueno, sí que els guàrdies municipals doncs, tenien una tasca de quan veien algun gos o hi havia alguna queixa veïnal o així, doncs tramitar aquesta inspecció, però des de fa molt poc, bueno, això està acabat de covar, diguéssim, doncs sí que hem fet un treball a través de la Regidoria de Medi Ambient i els guàrdies municipals per elaborar un acte d'inspecció. Val? I llavors quan un veí sol·licita la llicència de gos potencialment perillós, abans de concedir-la, abans de fer els informes i tota la tramitació, els guàrdies municipals van a aquell immoble i fan la inspecció. Fan la inspecció, doncs, bueno, després suposo que hi entrarem, amb una sèrie de paràmetres que també hi diuen la llei i ho desenvolupa el decret, amb una sèrie doncs, de paràmetres que ha de complir a l'immoble per tenir el gos potencialment perillós i en aquest cas doncs, que no s'escapi i pugui doncs, causar danys, etc. No? A més, en aquest acte també s'ha volgut introduir algun aspecte ja, evidentment, de gos potencialment perillós, però de tots els animals que recull doncs, l'ordenança municipal i la llei de protecció dels animals. És un acte, ja et dic, acabada d'elaborar, que sí que els guàrdies municipals ja l'han fet a servir en alguna de les ocasions, perquè sí que és veritat doncs, que el tema dels gossos potencialment perillosos doncs, està una mica en auge, que diguem, i cada vegada doncs tenim més sol·licituds per tramitar les llicències, no? Doncs com he dit, quan hi ha una sol·licitud, els guàrdies fan l'acte, si l'acte doncs, és favorable ja tramitem la llicència de gos potencialment perillós i en el cas doncs, que hi hagi alguna mancança es fa un requeriment, se li dona un termini al propietari i en aquest requeriment, quan estigui subsanat, doncs es torna a fer tota la llicència, diguéssim.
I què recull aquest acte d'inspecció? Què recull?
A veure, l'acte, com he dit, recull paràmetres que estableix la llei i també d'altres que fixa l'ordenança, no? Els temes que fixa l'ordenança i que qualsevol animal de companyia doncs, hauria de complir el propietari o el posseïdor de l'animal és que el gos estigui ben cuidat, aparentment quan hi van els guàrdies doncs, que el vegin ben cuidat, que tingui aigua i aliment, bueno, que vegin que estigui alimentat i que tingui aixopluc. És a dir, que si fa una tormenta, doncs el gos es pugui aixoplugar, ja sigui perquè el propietari et diu que l'entra dins o ja sigui perquè doncs, veus la caseta físicament o el llitet a dins de casa, no? Això és això és extrapolable a qualsevol animal de companyia. Llavors, en casos de gos potencialment perillós, el que sí que diu la normativa, doncs, és que les portes i els accessos a la vivenda estiguin, bueno, siguin suficientment alts i resistents com perquè el gos no pugui saltar. Val? En el cas, doncs, que algú estigui passejant, una família estigui passejant i el gos potencialment perillós estigui allà abordant, que no pugui saltar i atacar. Després, que això, que les portes siguin resistents, vull dir, que es vegin que no és allà una porta que li fas un copet i ja s'obre, en el sentit, doncs, això, no? De que un gos pugui tenir la força i el mateix una mica. I bueno, també el que diu la normativa i no en molts casos es fa és que hi hagi un cartell que doncs informi de que allà hi ha un gos potencialment perillós. Bueno, un gos perillós, doncs, que tu ja sàpigues que veus un cartell i potser no cal passar just per davant de la casa, sinó que pots, bueno, que sàpigues que allà. Això, lo dels cartells, també per normativa és obligatòria, però hi ha molts altres habitatges, doncs en masies o així, que tenen altre tipus de gos, que no és un gos considerat potencialment perillós, però que també ho posen, doncs, per saber, doncs, que allà hi ha gossos i que potser, doncs, si vas en bici o vas passejant, que no, vull dir, no et saltaran, però que sàpigues que hi existeixen gossos, no? Perquè no t'espantis. I després, clar, també el que diu la normativa és que el gos ha d'anar amb morrió, no?, quan es passeja, i tant a les vies públiques com bueno, si és en el cas d'un pis, quan el baixes del pis, doncs també ha d'anar amb morrió. Això sí que és alguna... Bueno, se'ls hi demana si te'l poden mostrar, però bueno, també ens hem trobat en casos, doncs, que el gos tenen, doncs, en el cas d'urbanitzacions, tenen parcel·les molt grans i els gossos els fan servir moltes vegades per animals de companyia, però també per el tema d'evitar robatoris, no? Hi ha molts casos, doncs, que el gos, doncs, passeja poc, diguéssim, a la via pública, i bueno, no sempre es té el morrió, però bueno, si t'ho expliquen i t'ho justifiquen, doncs això. Però bueno, qualsevol gos potencialment perillós que surti ja de la porta de casa ha de portar el morrió i ha d'anar lligat, per suposat. I després, bueno, en el moment de la inspecció, si el gos està lligat o no, també per comprovar, doncs, això, no? Doncs si hi ha el cartell i que tot estigui complet. I un altre és de si les portes i els accessos també dels habitatges estan protegits, en el sentit, doncs que el gos no pugui treure la boca, no?, diguéssim, per l'obertura de la porta, en el cas de que hi hagin, doncs, les típiques portes d'aquestes reixades, més que res, perquè a vegades ens hem trobat, doncs, que hi ha un gos, ens vam trobar en un cas que hi havia un gos a l'altra banda de la porta, però l'altre gos, intentant posar el morro, doncs el va aconseguir atacar, no? Doncs això, entre gossos ja hi ha els grans disgustos, evidentment, perquè hi ha molta gent que se'l sent com a fills, doncs, bueno, doncs això, si passa amb animals o altres persones, doncs és un dels casos, doncs, que s'hauria d'evitar. Això és una mica l'acte que recull, bueno, les actes que estan actualment ja fent els guàrdies municipals. I bueno, una de les coses que m'he oblidat de dir també és que es comprova, doncs, que l'habitatge, bueno, que el lloc on hi ha el gos, doncs, estigui net d'excrements i urins, que això també, bueno, és extrapolable a qualsevol animal de companyia, tenir un habitatge així.
Ho has apuntat abans, la percepció de risc de robatoris ha augmentat, que hi hagi més animals potencialment perillosos, més gossos, en el cas del municipi.
És una percepció que tinc o que tenim, perquè bueno, cada any, no, doncs, bueno, això, es van arribant a censar tots els gossos, que tots són obligats, i els guàrdies, quan veuen un gos i fan les comprovacions, doncs, en el cas de que no estigui censat, també se'ls fa un requeriment. I bueno, cada any, doncs, fem una valoració, no, dels gossos, els gats i les fures que portem censats en tot el 2020. Doncs, per exemple, a Olèrdola es va passar d'un cens de 1.044 gossos a 1.096, val? L'increment va ser de 52 gossos en aquest any. També hi ha hagut defuncions i baixes, eh? Però bueno, el número és aquest. I en el cas de gossos potencialment perillosos, doncs, hem passat de 76 a 87, és a dir, hem incrementat 11 gossos l'any, que potser en municipis molt grans no és important, però sí que hem anat veient, o potser a finals d'any, que s'ha incrementat, doncs, ja sigui potser per desconeixement, que el propietari no sap que ha de tenir, doncs, aquesta llicència administrativa, i els guàrdies municipals també estan fent aquesta tasca, o ja sigui perquè perquè doncs algun propietari va al CAT, que això també ho sabem, a buscar doncs aquesta tipologia d'animals per doncs defensar el seu habitatge, no? Bueno, això també està, és molt, molt mitificat, que un gos potencialment perillós sigui realment perillós, o sigui, els propietaris també es queixen de les lleis, no? I les normatives, perquè doncs, sí que s'ha vist que hi ha gossos potencialment perillosos que són un amor, com en altres races que potser no estan considerades gossos potencialment perillosos i són més defensives o que ataquen més, no? I bueno, aquí també hi ha una mica de controvèrsia en el cas dels propietaris i el compliment de la llei i tot plegat, però bueno, la normativa s'ha de complir, és el que tenim actualment, i per tant, bueno, tornant al davant, sí que hem vist doncs això, no? L'augment d'aquests casos doncs que adopten o es compren gossos per defensar doncs el seu habitatge, perquè sí que és veritat que amb el tema de, bueno, de sempre hi ha hagut robatoris, però bueno, la gent amb el confinament doncs, bueno, no, hi ha gent que ha perdut feines, hi ha gent que d'això, i bueno, malauradament doncs potser sí que el tema dels robatoris va una mica en augment, no? I bueno, si en rematem els números, doncs això, en el cas dels que s'han censat i els que dins dels que s'han censat que siguin potencialment perillosos, doncs bueno, és com un 20%, no? que és una dada important per nosaltres. Sí que també vam tenir una reunió del CAT, no? I que ens deien doncs, que el CAT estava actualment al centre d'acollida d'animals domèstics, estava amb molt bones dades, però de tots els gossos que teníem, doncs, si en tenien 115, 100 eren gossos potencialment perillosos, ja siguin també per abandonaments, per cries il·legals, etc. Que és també doncs, algú a tenir en compte que hi ha gossos que porten molts anys allà, doncs, perquè, bueno, la gent vol cadells o vol altra tipologia de gossos, és una mica així.
Cristina Badiu, gràcies per ser avui amb nosaltres, per explicar totes aquestes dades, aquestes consideracions al voltant doncs, de la tinença responsable dels animals, en aquest cas d'aquests gossos potencialment perillosos. Fins la propera, que vagi molt bé.
Fins la propera, gràcies.
The ancestors got me, I feel their words. There's that feeling, there's that way, that some days are made to be lost and just heal your soul. Can't stop crying, I feel that anger, but then I can hear that voice.
Són les Say Sisters, que acaben d'estrenar aquest We Got Your Back, amb el qual arribarem a 9:45, cita amb l'actualitat, notícies de l'Alt i el Baix Penedès, i seguim amb la roda d'actualitat que ens ajudarà a situar-nos aquesta setmana costeruda i més curteta.
We got your back. Thousands of hands that will catch my soul. Their embrace, I'm feeling home. Sharing my burden, I'm not alone. The ancestors got me, I feel their warmth. Holding on, and the grip of my heart seems like it's tearing me apart. But I've been healed by my community, embracing with strength and love. When you feel the aching and you're feeling helpless, we got your back. Thousands of hands that will catch my soul.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local. Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia. Al punt de 9:45 us oferim les notícies del Penedès en xarxa. Un breu repàs a l'actualitat penedesenca. Us parla Goretti Martínez. L'Institut Milà i Fontanals de Vilafranca oferirà el cicle de grau superior de documentació i administració sanitària. A partir del curs vinent, l'Institut Milà i Fontanals de Vilafranca oferirà el cicle de grau superior de documentació i administració sanitària. Serà el primer centre de l'Alt i el Baix Penedès que tindrà un cicle de grau superior de la família professional de la sanitat. El director de l'Institut Milà i Fontanals, Josep Mateu, explicava que és el fruit d'una llarga demanda de fa molt de temps de diferents sectors. Aquests estudis capaciten per definir i organitzar processos de tractament de la informació i documentació clínica, extraient i registrant dades, codificant-les i validant la informació, garantint el compliment de la normativa, així com per intervenir en els processos d'atenció i gestió de pacients i de gestió administrativa en centres sanitaris. L'Ajuntament de Sant Martí i Sarroca cedeix la sala polivalent per la vacunació massiva. La setmana passada s'iniciava la vacunació massiva al municipi de Sant Martí i Sarroca als majors de 79 anys. Des del consultori municipal s'ha anat trucant a tots els veïns d'aquesta franja d'edat per citar-los. Per poder tenir més espai i no interferir amb l'activitat ordinària del consultori, l'Ajuntament ha accedit a habilitar la sala polivalent per a la vacunació. De moment, fins dissabte han rebut dosi unes 60 persones d'aquest col·lectiu. Durant les properes setmanes es continuarà citant les persones de més edat, s'anirà a les cases d'aquelles persones que no es puguin desplaçar i després s'avisarà les persones d'entre 70 i 79 anys. Tots ells seran vacunats al propi municipi. Des del CAP recorden que no s'ha de trucar i que cal esperar la trucada que faran seguint el seu llistat per edats. L'Alt Penedès perd un 50% de terres de conreu en 60 anys. Pel fet de destinar els camps de conreu a fer terrenys forestals o urbanitzacions, entre l'any 1956 i el 2018 s'ha produït una pèrdua del 50% aproximadament de les superfícies de conreu de la comarca de l'Alt Penedès. Segons BSN Smart Rural, la província de Barcelona ha perdut 120.500 hectàrees de terres de conreu en els darrers 62 anys, un 60% ha passat a ser boscos i la resta zona urbana. Davant d'aquest problema, BSN Smart Rural, un projecte de la Diputació de Barcelona, té la missió d'implementar una estratègia pel desenvolupament agrari, transformar el sector agroalimentari de la demarcació i divulgar el dret a una alimentació saludable i sostenible i de proximitat per a tots els ciutadans. El conreu de la vinya és l'activitat agrícola més popular a l'Alt Penedès. Segons BSN Smart Rural, és la comarca més agrària de la demarcació de Barcelona. Malgrat això, les dades no són bones, ja que és de les comarques que més terreny de conreu ha perdut, amb un descens de més de 10.000 hectàrees. I acabem explicant-vos que Cunit comença a plantar nous arbres per substituir els que es van arrencar fa uns dies. L'Ajuntament de Cunit ha començat a plantar nous arbres als carrers on fa uns dies es van retirar altres exemplars perquè feien malbé les voreres. En total es plantaran 15 arbres al lateral de l'Avinguda de Barcelona i 20 a la carretera que va de Cunit a Clariana. A l'Avinguda de Barcelona es planten arbres de l'espècie auró platejat o argentat que tenen forma piramidal i un creixement ràpid. Des del consistori i expliquen que és una espècie que s'adapta molt bé al clima de la costa i és molt atractiu a la tardor amb tons daurats i vermellosos. Els de la carretera de Clariana són de l'espècie lagunària, un arbre que floreix amb malva, amb flors molt semblants a les de l'hibiscus.
Penedès en xarxa.
Penedès en xarxa, un programa que fan possible Ràdio Vilafranca, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Domenys Ràdio.
Com comentàvem aquest matí a l'arrencar, avui és dimarts, però és una mica dimarts barra dilluns, i al programa anireu trobant elements i seccions pròpies del dilluns, el dia amb el qual arrenquem setmana. I una d'aquestes seccions és la roda d'actualitat, aquesta petita brúixola amb la qual ens situem i comencem amb bon peu la setmana. Doncs avui tenim roda d'actualitat i així, emissora a emissora, us explicarem com es presenten aquests propers dies a les nostres comarques. Una roda que comencem a Ràdio Sant Sadurní amb l'Eli Jiménez. Molt bon dia.
Molt bon dia, doncs comencem, com bé dius, a aquesta roda d'actualitat i ho fem en aquesta vessant nord-est de l'Alt Penedès amb informació de servei. I és que a Gelida avui ja tornen les activitats destinades a la gent gran que es poden realitzar, això sí, a l'aire lliure i amb totes les mesures anti-Covid. Les activitats que es reactiven avui mateix són el terapèutic de dance, el ioga, la gimnàstica i el qigong, i les inscripcions es poden fer presencialment a l'Ajuntament o bé trucant per telèfon al 93 779 0058. Més informació de servei, i és que si sou de Puigdalba i teniu més de 16 anys, podeu participar a la consulta popular vinculant sobre la millora de la zona esportiva. I teniu temps, això sí, des d'avui fins al dia 12 d'abril, dia en què a les 7 de la tarda i en un acte públic a l'Auditori de l'Ajuntament es procedirà a l'obertura i recompte definitiu de les paperetes. Anem ara fins a dimecres i arrenquem amb activitats, i és que a Sant Pere de Riudebitlles hi haurà grup d'ajuda mútua i suport emocional des de 11:15 del matí fins a les 12 a les escoles velles. És una activitat per cuidadors i familiars amb altres problemàtiques, que anirà a càrrec del psicòleg Pep Forns i que es durà a terme cada 15 dies. Ja per dijous és la data límit del lliurament dels originals per participar al certamen literari de Sant Jordi 2021 de Mediona, i també dijous, però ja Sant Pere de Riudebitlles arrenca el darrer trimestre del taller de noves tecnologies que es du a terme setmanalment els dijous de 10 del matí a 1 del migdia a les escoles velles, ja amb un preu de 45 euros al trimestre i amb alternativa telemàtica. Divendres, d'11 del matí a 13:45 a Mediona, hi haurà servei del bibliobús a la plaça dels Països Catalans. I també divendres i també a Mediona, però ja a les 5 de la tarda, hi haurà taller participatiu per fer una diagnosi comunitària sobre Can Xombo. Això sí, si voleu participar, heu de fer reserva a través del telèfon 687-373-193. De 6:45 de la tarda a 7:45 a la Biblioteca Jaume Vila i Pasqual de Gelida, divendres es presentaran els llibres Paraula de Jueu i Un tal pel meu jardí a càrrec de l'escriptor Martí Gironell. I anem ara a dissabte, perquè a Sant Sadurní, de 9 del matí a 1 del migdia, es farà la tradicional recollida solidària d'ampolles buides de cava, que normalment es fa aproximadament al mes de gener després de les festes de Nadal. Enguany no s'havia pogut fer durant la pandèmia i es va ajornar fins a aquest dissabte, dia 10. Com dèiem, de 9 del matí a 1 del migdia, si voleu participar com a voluntaris o voleu avisar de grans quantitats d'ampolles, es pot trucar al telèfon 686-488-343. També dissabte, però ja a Mediona, nou taller participatiu sobre el futur de la Font del Bosc, de Can Paixano i de la quadra d'Aiguallàdols. Això serà a partir de les 11 del matí al local del local de veïns de Ciutat Jardí Font del Bosc. I encara a Mediona, però ja a la tarda, tindrem residència del projecte musical Morning Blind, que arrencarà a les 5 de la tarda al Conlavi. Això sí, amb aforament limitat, amb inscripció prèvia a conlavi@billy.net i amb taquilla inversa. A Gelida tindrem dissabte presentació del número 9 dels quaderns gelidencs d'Història i Societat a la Capella del Santíssim de Joan Rosselló. Això serà de 13:15 de 1 del migdia a 13:45 a la sala d'actes del Centre Cultural de Gelida, i acabarem setmana diumenge amb la programació escènica de Gelida, i en aquesta ocasió amb el documental Els joves del 36, una mirada sobre la guerra. Això serà diumenge de 6 a 8 del vespre, un acte gratuït a la sala d'actes del Centre Cultural de Gelida.
I seguim explicant què passarà al llarg d'aquests propers dies a altres punts de l'Alt Penedès. Ho fem des de Canal 20, des d'Olèrdola. Raimon de Cara, bon dia.
Molt bon dia, Sílvia, i molt bona setmana, aquesta setmana tan, tan atípica. Hi ha la sensació doncs, que comencem avui dilluns i és realment dimarts. I a partir d'aquest mateix dimarts, dir-vos que els contenidors de rebuig de Cal Rubió, des d'avui mateix, de Mascatarro i del passeig fluvial de l'Avinguda Cal Rubió a Santa Margarida i els Monjos, s'obriran amb targeta els dimecres i diumenges. La resta de dies estaran tancats. Forma part de la prova pilot que s'aplica en aquest municipi per tal d'incentivar els contenidors intel·ligents, la pràctica perquè es pugui extendre a la resta del municipi. També dir-vos que demà dimecres i dijous estarà tallat l'accés al polígon del Clot de Moja per la rotonda propera a la Nacional 340 a causa de les obres de construcció del carril bici de vianants que s'està realitzant per unir Vilafranca i Santa Margarida i els Monjos. Demà dimecres, durant tot el dia, el tall seran els carrils d'entrada a la rotonda del polígon i dijous, també durant tot el dia en aquest cas, es tallaran els carrils de sortida de la rotonda del polígon. Durant aquests talls de circulació es desviarà el trànsit cap a la següent rotonda d'accés, la del polígon de mercaderies a Vilafranca. L'aprovació de les bases per fomentar el lloguer assequible i una modificació del pressupost municipal per valor de més de 1.300.000 euros són dos dels punts més destacats que inclourà el ple de l'Ajuntament d'Olèrdola en una sessió que es preveu celebrar aquest dimecres a 8:15 del vespre mitjançant videoconferència. Aquest dimarts el bibliobús està a Santa Fe, davant de l'escola, entre 4:15 i fins les 6. Dijous el bibliobús al Castellot es desplaça a Boja, de 4:15 també fins les 6, davant de l'escola Circell. També explicar-vos en un altre àmbit de coses que la regidoria de benestar de l'Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos organitza activitats aquest mes d'abril. Aquesta setmana, divendres, s'ha previst la primera de les xerrades col·loqui per tractar la gestió emocional en temps de Covid, a càrrec del psicòleg Martí García, una xerrada, en aquest cas, que es fa als jardins de la Masia Mascatarro a 11:15 i que parlarà d'ansietat i d'estrès. La Llar d'Infants, la Balena de Sant Cugat Sesgarrigues, obre les seves portes a totes les famílies interessades a conèixer les seves instal·lacions i l'equip educatiu. La jornada tindrà lloc aquest dissabte, de 11 del matí a la 1 del migdia. Caldrà la reserva prèvia trucant als telèfons 938970723 o al 674768203. I diumenge es podrà fer la visita a les Petjades del Vesper, una visita combinada amb Siarga i Refugi del Serral, més al Celler Nadal. L'activitat s'inicia a 11:15 al Centre d'Interpretació de l'Aviació Republicana i la Guerra Aèria i al Refugi del Serral, a Santa Margarida i els Monjos, i continua a les Caves Nadal. I també diumenge a 12:15 al Castell de Penyafort es podrà seguir l'activitat La Cuina dels Frares. Amb aquesta visita guiada, a partir de diferents degustacions, es podrà viure l'experiència de conèixer què i com menjaven els frares dominics del convent de Penyafort, endinsant-se així en un univers gastronòmic que encara avui perdura assimilat en el receptari del corpus culinari català. I acabem amb una proposta de caràcter ecològic que es programa per aquest diumenge. L'entitat Penedès Verd convoca la seva tercera trobada verda. Serà la Muntanyeta amb la col·laboració del Centre Excursionista del Penedès. A partir de les 9 i fins a la 1 del migdia, la crida és que qui desitgi col·laborar en mantenir net aquest espai natural ho pugui fer anant en el moment d'aquesta franja horària que més bé li vagi.
I ara ens plantem al Baix Penedès per saber com es presenta aquesta setmana. Ens ho expliquen a Domenys Ràdio, la Lourdes Meronyó. Molt bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Bona setmana. I comencem, com sempre, aquí a Sant Jaume dels Domenys, ja que encara que ens anem a la setmana vinent, el dia 15, de 4 a 7, tindrà lloc al PIC de la Casa de Cultura els assessoraments acadèmics i laborals. Marxem cap a la Bisbal del Penedès i també ens anem, en aquesta ocasió, el 24 d'abril, a les 7 de la tarda, ja que dins del cicle Gaudí es podrà veure la pel·lícula Sentimental. Serà al Centre Municipal de Cultura, a l'Auditori Sala Salva. Marxem cap a Llorenç del Penedès, ja que aquest dissabte a les 7 de la tarda al centre es farà la repetició de l'obra de Pasqua del grup de teatre del centre Shakespeare i Somriures contra la Plaga. Pel que fa a diumenge, a les 12, a la comparativa a la sala de teatre es farà dins del cicle de conferències Covid-19, donant resposta a una pandèmia a càrrec d'Esther Casals. Vivències de la gestió de la pandèmia des de l'atenció primària i la seva evolució. Pel que fa a la tarda, a les 6 a la comparativa a la sala del cinema es farà el 90è aniversari de la Segona República, Torna al cinema a la comparativa amb la pel·lícula Josep, dirigida per Aurelien Froment Auruel i la banda sonora de Sílvia Pérez Cruz. La vida de Josep Bartrolí, exiliat català a Nova York, i la seva relació amb Frida Kahlo. A les 7, però, al centre, el documental del mes amb xerrada o economia. Un viatge creatiu i humorístic on economistes i banquers tractant d'explicar el joc del capitalisme amb més o menys èxit. A la xerrada tindran en Joan Borrell, llicenciat en Ciències Empresarials i MBA per ESAD. Pel que fa a Santa Oliva, i fins al pròxim dia 9 d'abril, es podrà veure l'exposició dedicada a l'escriptora seleccionada per l'Institut de les Lletres Catalanes, la Felícia Fuster. Es pot visitar el passadís d'accés a les oficines de l'Ajuntament en horari de matí de 9 a 1, de dilluns a divendres, i els dijous a la tarda de 5 a 2 quarts de 8. També avancem una mica més en el temps, i és que el 15 d'abril a 2 quarts de 10 del matí al local cultural es farà la jornada gratuïta Com trobar la teva oportunitat de negoci. Si tens alguna idea de negoci, fes-la realitat. Marxem al Vendrell, és que el divendres, mercat setmanal del Vendrell en horari de 9 a 3 a la Rambla. Pel que fa a dissabte, mercat de setmanal de Coma-ruga a l'Avinguda Parlament de Catalunya i al carrer Terra Alta. I el dissabte tindrem l'espectacle Bona gent, de Quim Masferrer, al Teatre Àngel Guimarà, en dues sessions, a les 5 i a les 8 de la tarda. El preu és de 20 euros, 15 euros amb descompte, i organitza el Teatre Àngel Guimarà. Si no estan exaurides les entrades, es poden comprar a www.temporada.cat. Marxem a Calafell, i és que aquest dissabte, dia 10 d'abril, al Centre Cívic Teatre Iris, al carrer Vilamar 21, es podrà donar sang de 5 a 9 de la nit. Com es pot inscriure's per donar sang? Doncs tan fàcil com entrar a www.donarsang.gencat.cat. I continua la xatonada, la 20a xatonada de Calafell, fins al dia 18 d'abril. Recordem que el tas de xató és de 7 euros, que es pot comprar als restaurants de Campilis, Eusebio i la Mar de Fons, i per trobar tota la informació cal que entreu a la pàgina web de turisme.calafell.cat. Dins de les activitats que es fan a les biblioteques de Calafell estan els treballs manuals amb Carol Martínez. Aquesta serà el dissabte. Cal fer inscripció prèvia a correu electrònic de biblioteca@calafell.org o per WhatsApp al 687-271-373. I acabarem tot plegat a Conill, ja que el taller de coeducació La meva família és de 2, 3, 4 o 5, tindrà lloc avui a les 10 i a les 11 i de 2 quarts de 12 a 2 quarts d'una a l'escola Sol Conill. També un altre taller de coeducació trànsits per quart de primària. Tindrà lloc demà a les 10, a les 11 i de 2 quarts de 12 a 2 quarts d'una a l'escola Sol Conill. Taller per a joves, iniciació al dibuix 3D, que es farà demà, dimecres, de 5 a 7 de la tarda. És una activitat gratuïta i les places són limitades. Cal fer inscripció prèvia enviant un missatge a Joves Cunit per Instagram o bé enviant un WhatsApp al 628 29 99 86. I acabarem... encara tenim cosetes. El taller de coeducació Defensant-nos, escoltant-nos, de 6 de primària, que es farà el dijous de 10 a 11 i de 2 quarts de 12 a 2 quarts d'una a l'escola Sol Conill. Un altre taller, però per a joves, el manteniment de patinet elèctric, que tindrà lloc el dijous de 5 a 7 de la tarda, amb activitat gratuïta i places limitades. I un altre dels tallers i cursos que ha tingut molt d'èxit i que tindrà molt d'èxit serà el curs gratuït d'auxiliar de jardineria per a joves d'entre 16 i 29 anys. L'Ajuntament de Conill, en col·laboració amb la Cambra de Comerç de Tarragona, organitzen aquest curs. El curs començarà el pròxim dia 12 d'abril, en horari de dilluns a divendres de 9 del matí a 2 del migdia a l'equipament de l'Espai Jove, i la durada total del curs és de 215 hores.
I acabarem aquesta roda d'actualitat que ens serveix per explicar què passarà aquests propers dies des de Ràdio Vilafranca, explicant l'activitat prevista a la capital de l'Alt Penedès. Josep Maria Soler, molt bon dia.
Bon dia, Sílvia. Doncs sí, què passarà i què està passant gairebé? Perquè d'aquí una estoneta, d'aquí a una hora aproximadament, a les 11 del matí, a Vilafranca del Penedès, es presenta l'exposició Dimonis Cabo San Roque. Per part del regidor de Cultura, Ricard Rafecas, hi haurà una roda de premsa per presentar aquesta instal·lació que podem veure a Vilafranca del Penedès durant els propers dies i que porta per títol Dimonis i que ha estat creada per el col·lectiu Cabo San Roque, integrat per Laia Torrents i Roger Aixut, que són dos artistes i que recullen una proposta de la Fundació Jacint Verdaguer per al programa d'exposicions itinerants d'art, en aquest cas art contemporani, que sempre acull la sala d'exposicions dels Trinitaris al carrer de la Font número 43 a Vilafranca del Penedès. Una mostra, doncs, que es presenta en el dia d'avui. I avui també hi ha activitat política intensa a Vilafranca perquè se celebra una sessió de ple ordinari, la que correspondria al dia 23 de març, que malauradament es va haver de suspendre i que es va ajornar. Es van aprovar ja la setmana passada tres punts que necessitaven una aprovació més urgent pel calendari i avui es porten a votació, doncs, la resta de propostes, que són fins a 21 preguntes o 21 apartats que hi ha en aquest ple ordinari a l'Ajuntament Vilafranquí, alguns d'ells de temàtica econòmica per donar compte i tancament dels pressupostos de diferents organismes, com pot ser, per exemple, aquesta mateixa casa Cercom, o també la casa de la Festa Major, la Fundació de la Festa Major, entre altres. Les diferents entitats i organismes, i el Vinceum de Vilafranca, per exemple, que hi ha i que són de l'Ajuntament Vilafranquí. I després hi haurà tot un seguit de mocions que presenten les diferents forces polítiques, per exemple, entre d'altres, una moció de suport a la salut mental del jovent que presenta Esquerra Republicana, una moció per disposar d'un mínim del 10% dels fons de recuperació que presenta Ciutadans en aquest cas, o també una altra per la dinamització de dos equipaments municipals a Vilafranca del Penedès, que també presenta Esquerra, en aquest cas es refereixen a l'edifici de l'antic hospital i a la reclamació d'una segona biblioteca a Vilafranca del Penedès. També hi haurà un moment per debatre que es compleixi la normativa en matèria d'empadronaments a Vilafranca, que presentarà la CUP en aquest cas, o una altra moció que presenta Vilafranca Comú sobre el control de preus de lloguer. Aspectes, alguns d'ells, doncs, fins i tot d'actualitat en aquests mateixos moments. Això pel que fa avui dimarts. A la resta de la setmana, doncs, algunes activitats que us podem avançar o comentar. Per exemple, dir-vos que demà visita Vilafranca del Penedès Gerard Quintana, però no ho fa per fer un concert musical, sinó per presentar un llibre, el seu darrer llibre, L'home que va viure dues vegades. Serà demà dimecres que conversarà amb la periodista Clàudia Quiment sobre la novel·la guanyadora del Premi Ramon Llull d'aquest any. El músic i escriptor Gerard Quintana, que presentarà L'home que va viure dues vegades a 7:45 del vespre a la sala d'actes de l'Escorxador de Vilafranca del Penedès. És un acte organitzat per la cultural La Llibreria. També hem de parlar de més activitats previstes per aquesta setmana. Si demà dimecres hi ha aquesta presentació d'un llibre, el dijous es presentaran els resultats del 2020 dels projectes de la Fundació Pro Penedès finançats a través de la Fundació La Caixa per part del tinent d'alcalde de l'Àrea de Desenvolupament Econòmic de l'Ajuntament de Vilafranca, Joan Manuel Montfort, que assistirà en nom i representació també de la Fundació Pro Penedès a aquesta presentació d'actes i projectes finançats a través de la Fundació La Caixa que han tingut lloc al Penedès en aquest darrer 2020. També hem de comentar-vos que comença una activitat que ens fa, doncs, molt goig poder explicar que torna a començar després d'un any d'aturada, una activitat on els principals protagonistes o partícips són la gent gran de casa nostra, i és que s'inicia una nova programació de l'aula d'extensió universitària per la gent gran a Vilafranca del Penedès, que es fa de comú acord amb la Universitat de Barcelona. Un curs que, com dèiem, per la Covid va quedar completament tancat l'any passat i que ara comença de nou la seva activitat. Ho farà aquest proper dijous, el dia 8 d'abril, en aquest cas amb un acte de música, Beethoven 250è aniversari del seu naixement, una conferència per part del professor d'Història de la Música i presentador de Catalunya Música, Joan Vives, que iniciarà, doncs, aquest seguit de xerrades i conferències que formen part del programa d'actes de les aules d'extensió universitària per la gent gran a Vilafranca del Penedès, que, per cert, pel que sabem, hi havia, evidentment, matriculació prèvia per participar en aquests cursos universitaris per gent gran i van omplir. Sabem que han tornat a recuperar l'activitat d'una forma molt vital aquí a Vilafranca del Penedès. També us podem parlar d'altres activitats també de caire cultural, per exemple, amb motiu d'iniciar gradualment algunes de les activitats per part de l'Associació de Veïns de Sant Julià a Vilafranca i dins de les disposicions sanitàries pertinents, estan iniciant una primavera amb exposicions a la sala Jaume Palau i conferències amb limitació d'aforament. La primera exposició que presenten és l'exposició fotogràfica poètica On la llum del cos i és el cos de la llum. En aquest cas són imatges del fotògraf Lluís Muntaner i amb poesies de Carme López. Tots dos proposen una qüestió a partir de les imatges del cos, com transformar la llum del cos en un cos expressiu. Una exposició que es pot veure a partir d'aquest proper divendres, dia 9 d'abril i fins al dia 25 d'abril, en horari els dissabtes de 6 de la tarda a 8:45 del vespre i els diumenges d'11 del matí a 1 del migdia. I afegim també una informació que potser algú li pot interessar quan l'escolti, i és que els castellers de Vilafranca mantenen obert encara el termini de presentació de projectes per al seu restaurant Cal Figuerat, després que a finals de febrer Cal Blai finalitzi la gestió d'aquest restaurant, que és la seu social dels castellers de Vilafranca, Cal Figuerat. La colla castellera està buscant un nou projecte perquè ben aviat el restaurant pugui tornar a obrir portes. L'objectiu és fer de Cal Figuerat un espai obert als castellers i castelleres, però també a tot Vilafranca, comarca i tothom qui el visiti. Tots els que estiguin interessats en presentar el projecte doncs poden demanar el plec de condicions a l'adreça de correu electrònic info@castellersdevilafranca.cat i el termini per presentar aquests projectes acabarà aquest proper divendres, dia 9 d'abril.
Gràcies, Josep Maria Soler, i bona setmana.
Igualment.
Penedès en xarxa. El magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès. Cada dia, de dilluns a divendres, de 9 del matí a 12 del migdia, a la teva ràdio. Actualitat, entrevistes i tot l'entreteniment amb les veus i els protagonistes del territori. Escolta Penedès en xarxa, amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20 i Domenys Ràdio.
Mig minut i arribarem a les 10 del matí, butlletí de notícies, ens posem al dia, una breu pausa i seguim. I com que no ens cansem de recordar-vos que avui és dimarts, una mica dilluns, dimarts barra dilluns, doncs tindrem una altra secció clàssica dels dilluns, els esports, amb entrevista a Pere Bàries, l'entrenador del Calafell d'hoquei.